Són 6 els minuts que passen de les 11.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
En aquesta cita mensual amb la salut, que coordina la Mariona Junyent, tècnica de salut de l'Ajuntament de Vilafranca, avui parlem de drogues. Mariona, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per parlar-ne a fons, vens molt ben acompanyada, en primer lloc d'un document, el tercer pla de drogues de Vilafranca, i en segon, per una experta del Servei de Prevenció de Drogues.
Doncs sí, avui podem tenir entre nosaltres a la Núria Puentes, que és la tècnica i responsable del pla de drogues, i que ens explicarà una mica en què consisteix aquest tercer pla de drogues que es va aprovar el mes de desembre de l'any passat ja.
Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb la Núria volíem comentar una mica que ens expliqués què és un pla de drogues i sobretot per què serveix i com s'ha elaborat aquest tercer pla de drogues a nivell municipal.
Hola, bon dia. Bueno, doncs un pla de drogues seria una miqueta d'un paraigües on es recullen totes les accions, tots els recursos que hi ha, que s'oferten des d'un ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Vilafranca, i en aquest cas també ho hem ampliat també no només a drogues, sinó també a altres comportaments de risc, com poden ser les pantalles, no? I és la novetat, diguéssim, d'aquest tercer pla. És ja el tercer, i és una proposta, bueno, municipal, amb totes les accions i tots els recursos tenen la mateixa mirada, que és la mirada de la reducció de riscos, no? De manera que tots els agents del territori es puguin coordinar i donar una mateixa manera de respondre davant de la prevenció de drogues i altres comportaments de risc.
Incorporar les pantalles és molt trencador, no? Vol dir que s'equipara el risc d'un consum excessiu de pantalles al de les drogues?
Bueno, el que ens estàvem trobant és que tant des del Departament de Salut de la Generalitat com el Pla Nacional sobre Drogues ja s'estava parlant des de fa uns anys, no? de conductes addictives, no? I diguéssim que quan parlem de comportaments de risc, no? Els usos no responsables de pantalles, diguéssim, era una de les demandes també que hi havia, no? I també des dels centres educatius moltes vegades el que es troben, bueno, a nosaltres ens és útil, com entenem l'ús problemàtic de pantalles, també ens permet treballar en famílies, no? També, i en el fons també es treballen a nivell de, bueno, certes dinàmiques familiars, de normes i límits. En realitat és diferent, no? Perquè unes estan molt lligades a un context, sobretot en els primers consums festius, no? I així, però també ara també a l'ús de pantalles també és com una passada, una etapa, no? Diguéssim, de l'adolescència, dels primers mòbils, els primers, no? I diguéssim, també forma part de la identitat, no? De molts i moltes joves, no? I una mica per seguir aquesta línia, que hi ha aquesta tendència que ja s'estava produint en altres organismes més superiors, diguéssim, no? Doncs s'ha acollit aquest tema dels usos responsables, volem parlar de pantalles.
Clar, el tema, l'enfoc aquest que se li dona al pla, que és un vel en relació a la reducció de riscos. Explica'ns una mica.
Bueno, la idea no seria no tant evitar el consum, que ja és algo que tothom bueno, ja és una idea que ja està com molt obsoleta, no? De dir, bueno, ja que les persones consumeixen, anem a fer que aquest consum sigui el menys problemàtic possible, és a dir, que tothom tingui una relació no problemàtica, no? Amb les drogues, estem parlant de drogues, però evidentment quan parlem de drogues també parlem de drogues legals, no? I estem molt acostumats, per exemple, a diferenciar molt clarament que una cosa és un ús de, per exemple, de l'alcohol, i una altra cosa és un abús, no? I llavors estem treballant en aquest àmbit, no? De dir, bueno, les drogues existiran sempre, però poden haver-hi uns usos més o menys perjudicials, no? I especialment en les primeres etapes del consum també, que és on més es centra el que és la prevenció de drogues, tot i que el pla també he de dir que és a nivell comunitari, no es treballa només, sempre tenim aquesta idea de que la prevenció de drogues és a nivell només dels primers consums, però en realitat es treballa amb tota la comunitat, no? I un pla de drogues, la idea és que abarqui qualsevol persona, diguéssim, no? I que les accions vagin dirigides tant a tota la comunitat educativa, no només als alumnes, per exemple, sinó també als professionals que treballen amb els joves i adolescents, o a les famílies especialment també, no? O sigui que no és només un pla per evitar el consum o els primers consums, diguéssim, vale? S'accepta que hi ha un consum i que hi ha maneres de poder relacionar-se amb aquest consum menys problemàtiques que d'altres.
El pla fa una radiografia de l'estat de la qüestió?
Sí, una de les... Bueno, normalment el que es fa en un pla també, més enllà de recollir les dades a nivell quantitatives, no, estatals, locals, a partir d'enquestes locals, no? Ara tenim una enquesta de bits saludables de la Diputació de Barcelona que ens permet localitzar en el territori, no? Com està el consum a una certa edat. Després tenim unes altres enquestes i així, però una de les parts que a mi més m'agrada del pla sempre és fer una fotografia més a nivell qualitatiu a partir d'entrevistes on participen tot de professionals que d'alguna manera estan relacionats en l'àmbit, no? Com els propis joves i la pròpia gent que surt de festa o que està relacionada d'alguna manera amb el consum, no? Llavors es fan entrevistes i a partir d'aquí es fa com un diagnòstic com molt local, no? Diguéssim que aquest any a més ha sigut una mica especial perquè ens hem trobat en plena pandèmia, amb la qual alguns hàbits han canviat, no? I ens hem trobat fent el diagnòstic del pla doncs amb una realitat molt diferent a la d'altres anys. Llavors hem tingut que aglutinar una mica què és el que passava abans, què és el que acostuma a passar, més els nous usos, no? I les noves coses que passaven enguany, no? Que bueno, hi ha algunes variacions.
Ens pots fer una mica 5 cèntims d'aquesta radiografia?
Ui.
I d'aquests canvis que ha portat la Covid?
No hi ha uns grans canvis a nivell de consum del respecte a altres anys, o sigui, les drogues més consumides sempre són les drogues legals, l'alcohol, el tabac i després el cànnabis, no? Això és una tendència generalitzada, diguéssim, no? Això no canvia, no? Potser doncs, hi ha una petita pujada dels hipnosedants, però diguéssim que les drogues, hi ha una tendència, no? A vegades puja més, a vegades puja menys, no? Però el que sí que canvien són les formes de consumir-se, no? Que, per exemple, doncs clar, sí que ens hem trobat, no? Que quan van començar a haver-hi els confinaments o així, sí que des del servei d'assessorament familiar, que anàvem fent seguiments, sí que teníem la percepció de que a vegades doncs, moltes famílies ens manifestaven, no?, de que molts els nanos que començaven a consumir, molts havien deixat de consumir, no?, en els primers consums, diguéssim que el confinament va ser molt preventiu, no?, perquè, bueno, es disminuïen les sortides, bàsicament, les famílies es trobaven més, però en canvi en els consums més problemàtics s'agreujaven aquests consums, no?, i això sí que hi ha hagut un canvi, no? I de fet, quan parlaves amb altres recursos, no? Com el centre de tractament a les dependències, també ens ho contrastaven, això, no? O sigui, diguéssim que els consums adults problemàtics o susceptibles de ser problemàtics s'han agreujat, no? Però els primers nous consums han disminuït. El que passa que després va haver-hi el desconfinament, no? I la gent es va desmadrar una miqueta, no? Clar, també moltes vegades el que va passar és que molts consums, com hi havia unes certes restriccions, no, dels locals d'oci nocturn i així, doncs, bueno, es començaven les sortides en els bars, però després la gent qui disposava d'un espai particular o una casa o així, doncs moltes festes, potser no amb música, però sí que s'acabaven allà, no, diguéssim. I això és el que ha anat canviant, no? O, per exemple, nosaltres relacionem potser el consum en uns espais de festa o així, no? I ara el consum no només es produeix en uns locals determinats, no? Llavors també canvia, no? Diguéssim. Els joves que disposaven de casa han seguit consumint i potser alguns han augmentat el consum de cànnabis, però els que vivien amb les famílies doncs no ho tenen tan fàcil, no? I si abans estaven més en l'espai públic, doncs ara pues, han tingut que estar-se més, no? Diguéssim. I alguns fins i tot han abandonat el consum, no? O sigui que, en cert sentit, Després, amb el desconfinament, doncs, bueno, ha tornat a haver-hi més pràctica del botellot, que era una cosa que estava pràcticament erradicada, no?, aquí a Vilafranca, i comença, tornava a haver-hi molta, no?, diguéssim, i, bueno, i molt consum a la via pública, no?, diguéssim. Però això a grans trets. Després també hi ha hagut un canvi en el sentit de que potser pràctiques que abans no eren molt populars per passar-se el temps lliure, no?, com són tot aquest tema dels tutorials, de fer esport a casa, no?, de l'esport a l'aire lliure, la calistènia, o el fer-se fotos també, que ja és una tendència que ja es va veient, no?, que molts joves, vull dir, quan estan a l'espai públic no estan consumint drogues, estan fent-se fotos per penjar les xarxes, no? O sigui, o fan molta pràctica de la calistènia, no?, que és aquest esport de fer en l'espai públic, o el tema dels jocs de taula, que també ha pujat moltíssim, no? O sigui que una mica s'han trobat coses que abans no hi havia, no? I respecte a altres anys anteriors, doncs potser també el tema dels barbuts electrònics, no?, el consum on s'ajunten diferents generacions, o gent que potser ja no surt de festa per la nit, però durant el dia ja té canalla, no?, i allà s'ajunten tot tipus d'edats, no?, o sigui que, bueno, doncs es produeixen en altres moments, no?, els consums, diguéssim, i són uns consums molt més normalitzats i tal. Segueix havent-hi molt consum problemàtic, no?, en els espais tradicionals, no?, diguéssim, i bueno, a nivell general no ha canviat gaire, no?, les tendències en aquest sentit, però així coses curioses, doncs això, no?, diguéssim, no sé, podria explicar-te moltes coses.
Interessant, però segur que la Mariona té preguntes.
Sí, jo volia comentar que esclar, lligat amb el tema de la pandèmia, s'han suspès molts actes festius on d'alguna manera des del pla de drogues es feien intervencions per informar, per estar a prop dels joves, no? I això aquest any s'ha hagut d'aturar, no sabem fins quan, però que eren espais que d'alguna manera els joves podien rebre informació, tenir l'assessorament de persones especialitzades en la prevenció i en la reducció de riscos. I dic, clar, aquest Covid-19 ens ha trastocat.
Sí, és curiós perquè en aquesta línia sempre es parla que els joves, de que salten les normes, les mesures i tal, i jo, per la relació que segueixo tenint amb alguns, bueno, els joves que venen al servei, no?, per temes de seguiment de sancions, del programa pel consum, bueno, per sancions pel consum a la via pública, no?, que fem, sí que em trobo que, déu-n'hi-do, el bé que ho estan portant molts xavals, no?, i, bueno, i el bé que ho estan fent, no?, o sigui que en aquest sentit vull llançar una llança, no?, de dir que a vegades potser tenen més bueno, són joves i tenen la sensació de que això passarà i que tornarem a sortir, però és veritat, tot el que eren intervencions en espais de festa que tradicionalment feien per la festa major, on hi havia uns educadors, on informaven els joves, se'ls donava materials i tal, i clar, va ser com un gran desgavell aquest any. A més, penseu que les festes majors per molts joves són les primeres sortides que els hi deixen sortir, on es produeixen els primers espais de relació, no? Però bueno, jo també penso que com a molts d'aquests joves i adolescents estan molt acostumats a relacionar-se per les xarxes, no?, segueixen lligant d'altres maneres, segueixen fent les seves coses d'altres maneres, amb xandall potser, no?, però vull dir que jo crec que déu-n'hi-do el bé que s'ha portat el tema, no? I de fet també una de les coses interessants que he trobat és que en moltes famílies doncs ha sigut un moment de, bueno, de retrobar-se amb els adolescents que abans no tenien, no?, que tothom marxava molt de casa i feia molt la seva i tal, i bueno, en algunes famílies jo crec que ha sigut un tema bastant, ho dic per donar un valor a algo positiu,
positiu,
no? De tot això, no? De dir, bueno, potser ho portem pitjor els adults que els joves, no? I fins i tot hi ha gent que diu, és que vull anar a classe, vull anar a la classe, no vull fer-ho virtual, no? I dius, home, si tenen ganes d'estudiar i tot, no?, i anar a classe, vull dir, déu-n'hi-do, no? O sigui que, però clar, jo penso, ostres, tenir 15 anys ara, en plena pandèmia, en un moment en què en què és tot un moment comença, de sortir, clar. Tot comença, passant coses molt importants i tal, doncs no deu ser fàcil, no?, que al final els adults tenim la nostra casa, els nostres espais petits de relació, no?, i bueno, si no vas a un bar a fer un cafè, quedes amb una amiga a casa, però ells pues, tenen els seus espais, són al carrer, no?, i és complicat, no?, i no tenen estres escolars, i no poden fer molts esports, no?, llavors... Doncs no deu ser fàcil, no? Tampoc. O sigui, déu-n'hi-do el que s'està fent, no?
En relació als serveis que es posen una mica a l'abast, tenim el SAFAT, que és el Servei d'Assessorament Familiar d'Alcohol i Altres Drogues. Ens podries explicar una mica com és aquest servei, a qui s'atén?
Aquest és un servei totalment anònim i confidencial, no?, i gratuït, de fet, que ja fa molts anys que es va implantar en el primer pla, no?, i que realitza l'ambulatori amb cita prèvia, no?, i on pot anar qualsevol persona de qualsevol edat preocupada pel consum d'alguna altra persona. Majoritàriament s'atenen pares i mares, especialment mares, també s'ha de dir, d'adolescents i joves, no?, però també persones adultes que tenen un familiar o alguna persona propera amb un consum, no?, que els hi preocupa, bàsicament. És un espai d'assessorament, no es fa tractament, i aquí també és on fem el seguiment del programa de mesures alternatives quan un nano menor d'edat se li sanciona per consum de drogues il·legals a la via pública. Es pot acollir a un programa on es fan una sèrie de sessions, no?, i així les famílies i el nano, diguéssim, no s'han de pagar, bueno, no han de pagar la sanció, que és bastant elevada i que tampoc és molt educatiu, no?, haver de fer pagar un menor una sanció per algo que, bueno, que acaben pagant moltes vegades els pares i mares, no?
I s'hi acullen majoritàriament aquesta opció?
Sí, i la veritat és que és opcional i tenen unes normes i si no es ve s'exclou del programa, però jo en els anys que porto fent-ho, la major part de xavals aprofiten aquesta oportunitat, s'han equivocat, els ha enganxat un cos de seguretat fumant una substància il·legal a la via pública i els nanos volen també demostrar que bueno, que quan s'equivoquen poden fer-ho, no?, bé, i venen. Sí, la veritat és que la major part de nanos s'acullen els que ho coneixen i de fet ara ja arriba un moment en què tots els nanos saben que hi ha una noia a l'ambulatori i tothom pues, acaba trobant el telèfon, no?, i potser et coneixen més els xavals que no pas les famílies. Però bueno, també és una oportunitat educativa per treballar coses que potser feia temps que no es treballaven amb aquests xavals.
Què feu exactament?
Depèn.
Segur que ara més d'un pare i una mare està intrigat.
Bueno, és un espai de trobada molt personalitzat, perquè hi ha nanos molt, que tenen una vida molt normalitzada, que estan anant potser a la universitat perquè la sanció se la van posar en menors d'edat, però ja han començat i tenen una vida, que fan esport, que tenen amics, que no tenen cap mena de problemàtica més enllà d'una sanció, no?, que això ja és un prou problema, no?, i amb això es fa, amb aquests nanos el que es fa és un seguiment, una sèrie de visites, que es parla de moltes coses, ens coneixem, i en altres nanos més problemàtics potser és l'oportunitat pues, per poder treballar amb les famílies certes coses, no?, de dir, ostres, mira, fins que no arriba la multa no ens hem donat compte que potser hem de fer les coses diferents. I aquí sí que es fa un treball amb la família també i amb el nano de connectar-lo amb altres dispositius, pues, per exemple, un nano que potser fa un parell d'anys que no estudia, que no acaba de trobar feina, doncs se li connecta amb recursos del territori, de mira, aquí vine a fer-te un currículum, pregunta-li allà on pots fer cursos de tal, no? I és una manera també de connectar-lo, de ser un adult de referència i de passar de parlar del consum, evidentment, no? Però a vegades és més, bueno, després d'unes quantes sessions que es pot treballar el per què es consumeix i tal, que no tant en les primeres de dir, bueno, què es necessita, no? I fa falta aquest xaval o aquesta xavala, normalment són més nois que noies, no? Però, bueno, una miqueta això, treballar amb famílies, treballar amb xavals, que hi ha moltes necessitats molt diferents, hi ha nanos que realment el que tu has de fer un seguiment perquè s'ha de fer, perquè s'han de presentar uns informes a Mossos d'Esquadra i no es faran sense veure el noi o la noia, però després hi ha altres nanos que dius, mira, doncs li ha anat bé això per poder tornar a connectar-ho amb el mercat laboral, formatiu, no? I llavors és interessant, jo penso, en aquest sentit. Li diem això, és una oportunitat educativa, no?, amb molts nois i noies.
amb un enfoc molt, molt holístic, sí, molt global,
sí, la idea, i obert. La idea també és enfocar-ho, clar, quan som més jovenets, sobretot treballar amb la família, no? O sigui, el SAFAT està moltes vegades a l'usuari, el pacient identificat o el nano que té la problemàtica no ve, i amb el que es fa és treballar sobretot amb el pare i la mare, no? Perquè es parteix de la base de que els nanos canvien quan els pares canvien, també, no? I llavors, a vegades fem petits ajustes en les dinàmiques familiars, es poden fer alguns canvis, no, en el que és el consum dels nanos, no? També tenint una visió realista de que quan els nanos han decidit, bueno, volen consumir, a vegades també se li ha d'ensenyar més el com i de quina manera i en quin lloc sí i no deixar de fer certes responsabilitats, que no pas tenir aquest objectiu de que no consumeixi, que no consumeixi, que igual això necessita d'un temps, no, també, d'un treball.
Clar, és una edat que en la que volen descobrir-ho tot, no? I aleshores, doncs, aquesta part d'experimentació està bé que vagi acompanyada per aquestes mesures, no?
Bueno, i que es provi no vol dir, clar, que hi hagi un problema, o sigui, clar, jo sempre els dic als pares i les mares que mentre els nanos tinguin els espais de responsabilitats clars i estiguin complint i no hi hagin altres problemàtiques associades com mal comportament o discussions que no se saben resoldre o certes això, dinàmiques familiars com molt disruptives, no? Bueno, el consum passarà a ser una part molt minoritària de la vida d'aquest noi, no? I els nanos que tenen una problemàtica de consum segurament tenen altres problemàtiques i això és el que s'ha de treballar més aviat, no? Però hi ha molts nanos que, bueno, fan un consum molt puntual i molt experimental, que s'ha d'estar atent, però que no genera altres problemàtiques, no? O sigui,
I casos de pantalles teniu?
Tenim poquets i ja fa un parell d'anys es van començar a fer xerrades enfocades a mares i pares, especialment, no? Perquè ens vam adonar que en el fons moltes de les coses que es parlen en aquestes xerrades d'usos responsables de pantalles, els que ens trobem és que són les mateixes coses que serviran després pel consum, no? De com marco límits, com negocio normes, com treballo, i resulta que a les xerrades de pantalles ens venen els pares i les mares, però les de drogues no tant. Vale? Per què? Perquè és una època, les fas s'enfocant més en els últims cursos de primària, primer, segon d'ESO, que els pares i les mares estan com més implicats, tothom li compra un mòbil al seu fill o a la seva filla, però tothom té l'esperança que no consumirà, no? Llavors és una, bueno, és bàsicament un tema pràctic, no? És una manera també de començar a treballar amb moltes famílies uns temes que després ens serviran quan arribi el consum, no? I penso que és molt interessant. I estem parlant d'usos responsables, no? De pantalles, ningú està satanitzant que un nano jugui la Play o que tingui un Instagram, o sigui, són noves formes d'identitat ara mateix, no? Llavors, és el que ja ha vingut per quedar-se, no?
I tant, i tant. Núria Puentes, ha estat molt il·lustratiu, hem après molt. Mariona ha de tornar algun altre dia.
I tant. I tant, la Núria, que està en contacte directe amb aquests nois i noies i sobretot també, com deies, amb les famílies, no? I vull dir que ens pot explicar una mica com es va desenvolupant el pla i sobretot aquesta part pràctica que és la que en definitiva serveix, no? per millorar i perquè, bueno, la gent no tingui consums problemàtics en aquest sentit.
I amb aquesta mirada fresca i desenfadada. Núria Puentes, Mariona Junyent, moltes gràcies, cuideu-vos, fins aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Així hem arribat a 11:45, truquen a la porta ja les notícies, tercer flaix informatiu en clau Alt i Baix Penedès i seguim amb el grup valencià Malucs, a punt de treure disc.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La línia L3 del transport urbà de Calafell estrena un nou autobús més ampli i ecològic. La línia L3 del transport urbà de Calafell estrena un nou autobús que ofereix més places que el que ha prestat el servei en els darrers temps. Això serà molt útil en una ruta que és la que té més passatgers de les 3 del municipi, ja que connecta els nuclis de Calafell i de Segur i que té viatges en què viatja ple. Aquesta amplitud, a més, és una millora de cara a la pandèmia. Fins i tot els seients són molt més fàcils de netejar i desinfectar. El nou vehicle compta amb plataforma per a persones amb mobilitat reduïda. Té una motorització Euro 6 de molt baixes emissions a l'atmosfera. El tret més característic per als usuaris és l'amplitud de l'espai interior. També són més amples les portes d'entrada i sortida. La L3 té més de 100.000 usuaris i els ha duplicat entre el 2016 i el 2019. El dia amb més viatgers a la L3 és el dimarts, tant a l'hivern com a l'estiu, per ser el dia en què es fa el mercadal setmanal a Calafell. La policia local de Vilafranca denuncia el conductor d'un camió per excés de velocitat. La policia local vilafranquina va enxampar la setmana passada el conductor d'un camió que circulava a 90 km/h per una via urbana on la velocitat està limitada a 50. El conductor va ser detectat en un dels controls de velocitat que la policia local fa aleatòriament mitjançant el radar amb dispositiu diurn i nocturn en les vies on sol haver-hi excessos de velocitat. Aquesta infracció suposa una sanció de 500 euros i 4 punts del carnet de conduir i pot arribar a suposar un delicte contra la seguretat viària que pot implicar la privació del permís de conduir fins a 4 anys. L'any 2019, als carrers de la ciutat hi va haver 87 ferits lleus i 11 ferits greus en accidents de trànsit. Això fa que es prenguin mesures de control de les conductes de risc i que s'implantin mesures per disminuir la velocitat dins el nucli urbà, ja que hi ha una relació directa entre velocitat i accidentalitat, entre velocitat i lesions produïdes en un accident de trànsit. Troben a Sant Pere de Riudebitlles un celler de vi datat entre els segles XV i XVI. Per primera vegada s'estan realitzant excavacions arqueològiques al nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles. Aquesta acció s'ha desenvolupat mentre es renova el barri vell del municipi amb l'objectiu de trobar dades inèdites sobre la història de la població. L'equip d'Arqueovitis, des de mitjans de gener, ha documentat diverses estructures arqueològiques. Sens dubte, la troballa més important fins ara és la documentació d'un celler per fer vi dels segles XV o XVI. Es tracta d'un celler amb les tines i els cups que apareix en un mapa del nucli antic datat del 1776 i que, en canvi, no apareix al mapa de 1936. Ara mateix, tot i que la recerca es troba en un estat incipient, es pot afirmar que aquest celler va funcionar durant el segle XVIII i va ser abandonat probablement durant el segle XIX. Sigui com sigui, tot sembla indicar que es tracta del celler vinícola més antic documentat al nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles. I acabem explicant-vos que es neteja l'entorn del castell de Can Pascol a Castellví de la Marca. En els últims dies s'ha netejat l'entorn del castell de Can Pascol. En concret, s'ha procedit al desbrossament de l'entorn perimetral de la torre. Aquesta ha estat la primera de les accions que l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha fet al voltant d'aquesta edificació, però no serà l'última. Pròximament, un equip d'arqueòlegs iniciarà una primera fase d'investigació arqueològica i també es procedirà a la redacció dels projectes per presentar les convocatòries d'ajuts per tal d'aconseguir rehabilitar-lo. Totes aquestes accions s'estan realitzant gràcies a la cessió durant 55 anys d'aquest edifici per part de la propietat.
Al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Junto a mis hermanas tengo este flow. Dama, caballero, no mortra más.
Acabem amb la secció musical del Penedès en Xarxa, en la qual aquesta setmana us volem presentar un grup valencià molt jove, format per quatre noies que justament demà estrenen el seu primer treball, Som i Vibrem. Es diuen Malucs i l'Armand Beneito, des de Canal 20, parla amb una de les seves components. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui tenim el plaer de parlar amb un grup, són quatre noies, es diuen Malucs, un grup que va néixer el 2019. Segons diu la seva bio, de la fusió de les arrels mediterrànies amb ritmes caribenys i tropicals i de la seva posada al dia gràcies a una producció musical purament electrònica i ballable. Aquest 2021, concretament demà, doncs presenten el seu primer àlbum, l'àlbum de debut, Som i Vibrem, amb 11 canonades d'electrotropicalisme valencià en femení, apoderat i 100% ballable. Parlem amb una de les seves components, amb la Núria Pons. Núria, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Aquesta, l'avió ho diu clar, no? Queda bé, eh? És maco, això, eh?
Sí.
Us ho han preguntat molts cops, tot i que sou jovenetes encara, diguem que vau néixer el 2019, però parlem una mica del nom, un nom que ja ho diu tot, no? La gent ha de ballar amb la vostra música i molt, no?
Sí, clar, nosaltres des d'un principi, quan crearem el grup, que vam treure la primera cançó en 2019, però en 2018 ja vam pensar el nom i vam pensar el grup amb el fet de què és el que a nosaltres ens agradaria ballar, no? Quines cançons volem escoltar i quines cançons ens agradaria ballar a nosaltres com a públic i això fer-ho també com a grup. I clar, això, aconseguir això o almenys tindre aquesta intenció en totes les cançons, vamos, jo ho veig brutal.
Demà, com dèiem, neix el vostre primer treball, surt ja a la llum aquest Som i Vibrem. Sempre suposo que fa molta il·lusió i no sé si en el moment que neix aquest primer treball encara doncs esteu més orgulloses d'ell.
Sí, la veritat és que és una espècie de cúmul de nervis i incertesa perquè, clar, des del primer moment que farem el disc sabíem que en qualsevol moment podia passar alguna cosa que eclipsara al final tot el treball que comporta un disc, perquè un disc no només són cançons, sinó que hi ha moltíssima gent implicada, hi ha videoclips, hi ha una productora, hi ha la producció musical, disseny gràfic, o sigui, al final és un conjunt de moltíssima gent i que el teu treball es veja reconegut és superimportant i al final que la gent li agrade, no?
Quan vau entrar, quan vau posar el primer peu a dintre d'un estudi, no sé si vau mirar i dir, ostres, us pensàveu algun dia entrar en un estudi a gravar un disc?
Doncs la veritat és que sí que sabíem que en algun moment volíem fer alguna espècie de recopilatori, bé fora un EP o un disc o el que fora.
Molt bon dia.
Però ens plantejarem des d'un principi anar traient
de salut,
singles,
acompanyat
perquè era una
amb
manera
el doctor Argimon, Servei de Salut Pública i amb els companys.
Quan encara no tens ningú públic era un poc estrany. Aleshores decidirem primer traure single amb videoclip sempre fins a tindre un públic o almenys una gent que ja vegeren que els agrada la nostra música i per tant presentar-los com el nostre primer treball que arreplega aquestes primeres cançons però moltes altres que són noves.
Normalment es pregunta, no, als artistes això, són 11 cançons, quedar-se amb una sí. És com dir doncs el de sempre, no? Amb quin fill et quedes quan tens més d'un, no?
Sí.
Però bé, et preguntaré, no sé si amb alguna d'aquestes estàs més orgullosa o si per tu n'hi ha alguna que és més especial que l'altra.
Pues mira, personalment hi ha una que m'encanta, que es diu Soc Arrel, perquè és amb la col·laboració d'un molt bon amic, Palau, el cantant d'Orxata, que també és tot un referent. És molt especial.
Més en directe, doncs suposo que se te posa una mica la pell de gallina, no?
Sí, sí. A més és que és, o sea, és festíssima màxima. O sea, cantem aquesta cançó que encara no l'hem treta, però ja l'estem rodant en alguns concerts. I quan cantem aquesta cançó, la gent és que es torna, és com si fos Orxata, el grup, no sé si el coneixes, però bé, és festa, festa. I ballar, i al final la gent li encanta, així que jo estic sol perquè intenta.
Te l'has portat a algun concert, l'abuela, o encara no?
Sí, sí, a un concert. La vaig portar a un concert que estava a prop del seu poble, i bé, va anar, es va seure ahir al final del concert en una cadireta, i molt bé, molt orgullosa de mi i dels balls que mos peguem damunt de l'escenari i tot.
De moment, per aquesta minigira que teniu tancada, teniu alguns concerts tancats, dos, una a València, una a Castelló, crec que és, tres a Catalunya. Bé, suposo i esperem que tot això de mica en mica es pugui anar arreglant i que vagi millor, no? Que pugueu fer-ne moltíssims de concerts aquest 2021.
Clar, el nostre desig seria el poder veure un escenari i un públic disfrutant, ballant, sense Covid, sense ningú problema, però al final hem après a adaptar-nos a la situació en la que estem i sempre que puguem portar la nostra música a altres llocs i altres ciutats, per a nosaltres el format és molt important, però ara és el que podem fer. Aleshores, mira, pues tirarem endavant i si hi ha algun concert que malauradament cau, pues intentarem reformular, trobar una altra data i ja està.
Esperem que el que teniu el 15 de maig precisament no sigui un dels que caiguis. Toqueu aquí, ja, aquí al costat mateix del Penedès, a Vilanova, sí, i la Geltrú, a la Daurada concretament, i juntament amb l'Ildami, un altre jove, sí, que ho està petant.
Sí, la veritat és que és tot un orgull poder trobar-se amb altres companys i companyes i al final en els concerts i en compartir cantell és on realment coneixes als altres artistes i fas amistat i l'Ildami és una persona que totes l'hem escoltada i que ens agrada molt la seva música, ara acaba de treure disc i es nota que n'hi ha molt de treball ahí darrere i bueno, serà tot un plaer compartir cartell amb ell.
El vam tenir a Vilafranca, aquí a la capital del Penedès, fa poquet i realment és un noi que s'ho munta bé sobre un escenari, eh?
Sí, sí, té una escenografia i un disseny de directe molt, molt currat i molt guai.
I vosaltres, abans de sortir a donar-ho tot a un escenari, perquè clar, amb la música que escoltem, que porteu, doncs realment, segurament, acabeu una mica cansades després de cada concert, però abans de donar-ho tot, teniu algun ritual, feu alguna cosa especial, alguna que es pugui dir, almenys?
Doncs abans de pujar, sempre calfem la veu, perquè nosaltres tenim una profe de cant i calfem la veu molt perquè toquem registres molt alts i molt baixos, totes, i després, perquè Maria és la DJ i ella puja i comença i posa la base, no? la intro del concert. Pues just abans de pujar, Marina, Laura i jo, que som les tres cantants, ens abracem molt fortament, ens col·loquem en fila i ens preparem per pujar i en molts nervis. Però bueno, moltíssimes ganes de tornar a poder sentir aquests nervis i aquest escalfor de la gent.
I nervis molts, no? Suposo, perquè bé, encara no és que porteu moltíssims concerts, evidentment, a la vostra esquena, suposo que nervis hi ha molts abans de pujar.
Sí, sí, o sea, és que té igual que siga un concert menut a un poble que siga el festivalaco de l'any. O sea, ens posem nervioses sempre. Òbviament, si és una cosa molt més gran, sents una pressió de que hi haurà més gent o hi ha més grups implicats que també van a veure't, però, vamos, nervis n'hi ha en tots els concerts.
I per la gent que ara ens estigui escoltant i digui, mira, venen aquí al costat d'aquí del Penedès, quan esteu a sobre de l'escenari, que aquesta gent que us vulgui vindre a veure, que trobaran? Quan es vagi a un concert de malucs, que trobaran la gent?
Doncs pues trobaran a quatre dones empoderades, que se ho estan passant molt bé, que disfruten amb el que fan i que el que més volen és veure a la gent ballar, a la gent passar-s'ho bé i disfrutar de la música, que al final és l'objectiu principal.
Pel que fa als concerts, quan torni tota la normalitat, que algun dia o altre ha de tornar, sí, això segur, hi ha algun lloc en concret que us agradaria anar, algun lloc especial o una gira especial que us agradaria fer?
Doncs sí que és veritat que hem anat a molts pobles que ens han tractat molt bé. I clar, poder tornar a aquests pobles, per exemple, el poble de Maria, que és Monover, és com que ens volen moltíssim, i poder tornar allí seria superespecial. i òbviament tocar en Barcelona ens encanta, o sea, ens encanta i ens encantaria. I no sé, no et sé dir-te així a un poble més en concret, però bueno, també prop de la nostra casa, perquè al final quan toques prop de casa és també quan la gent que més t'estima i que està al teu costat i que porta seguint el teu procés des del principi pot anar a veure't. I això és molt bonic.
Quan esteu relaxades, quan esteu, no sé, al lloc d'assaig o en un lloc tranquil, sí, les quatre, què escolteu? Sou les quatre diferents o teniu algun referent, alguns grups que us agraden amb uns altres no? O més o menys aneu totes igual amb això?
Pues sí que és veritat que cadascuna té un poc, almenys els estils que s'escolta per a ella mateixa en casa per estar tranquil·la són uns, però quan ens juntem totes, Maria, que és la DJ, o Marina, són les encarregades de posar la música, que sol oscil·lar amb coses com Iseo, Tremenda Jauria, La Senyora Tomasa, bueno, Lil Dami, per exemple, també. No sé, tots aquests grups que al final són els grups que ens agraden i també en els que ens inspirem per a fer les nostres cançons, les nostres bases o les idees musicals. I també molts grups jamaicans, dels que jo, malauradament, no és el nom, perquè Maria és l'especialista.
Maria però és la DJ, no?
Sí, Maria és la DJ millor? I ella és la que va descobrint
millor,
moltíssims,
no?
Artistes i ens els va passant, mireu esta xica jamaicana, mireu esta tal, i bueno, flipem.
Perquè bé, tindre un grup i d'aquest grup tindre una DJ no es pot anar pel món, no? Vull dir, teniu la DJ per vosaltres i quan tingueu ganes d'anar a festa ja teniu DJ.
Exacte, el que sol passar és que quan anem en el cotxe de viatge, Maria sempre s'adorm i aleshores no posa música mai, però aleshores Marina agarra el relevo, que ella també coneix mogolló de música i a més ella balla dansal, o sea, que ella té molts referents també, i aleshores ella fa de DJ en el cotxe i Maria de DJ en la vida diurna.
Molt bé. Tornant al disc Som i Vivirem, també mirant la bio que ens heu fet arribar, diu que podem trobar ritmes com el dembow, el rap, soca, el dancehall o la timba llatina. I sobretot moltes col·laboracions, no? La Fúmiga, Pupiles, Tremenda Jauria, que m'has parlat ara d'ells. Com ha estat aquesta experiència?
Pues la veritat és que és el que he dit abans. Al final buscàvem col·laborar amb gent que escoltem o que és propera. Per exemple, la Fúmiga i Pupiles són amics nostres. I comptar en un primer projecte on carregues tant de treball en persones que t'acompanyen i que volen el millor per a tu i que, òbviament, i per descomptat, van a col·laborar en tu, pues clar, és superbonic. I comptar amb col·laboracions com Palau, que també és un amor i és amic nostre, Tremenda Jauria, que hem anat a 3 milions de concerts de Tremenda Jauria a perrear-lo tot, clar, al final és com que és un treball teu, però que gràcies a moltes altres persones com que cobra sentit, es fa més redó i més, no sé, jo el veig molt guai que la gent puga col·laborar i que al final ens ajudem entre totes per a fer-nos conèixer en diferents àmbits.
Tornant una mica, Núria, al començament, com es va crear el grup? Com es vau conèixer? Es vau trobar en concerts de Tremenda Jauria? O com va ser, concretament?
Pues segurament ens trobaríem en algun concert però no ens coneixíem. Però és que tot va ser perquè Marina, que és una de les meves millors amigues, som les dos del mateix barri i hem crescut juntes, sempre volia tindre un grup. I sempre deia, Núria, hem de fer un grup. I aleshores un dia va dir, mira, si no ho faig jo, no ho ha de fer ningú. Així que va agarrar i em va dir, Núria, anem a fer un grup. Ale, vine-te'n. I després se'n va anar a una col·lega seva de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat, que tocaven les dues juntes, que és Laura, que és l'altra vocalista, que s'apunta tot i és una happy flower de la vida, i aleshores va dir, pues m'apunte, i ja érem tres cantants, però clar, necessitem una DJ. I van dir, bueno, ja que som tres dones, volem trobar una DJ dona. Sabem que és difícil, però volem intentar-ho perquè, clar, el remat també eren els nostres valors i el que volíem transmetre en la nostra música. Així que Marina coneixia, Marina també, o sea, ella és la Celestina del mundo. Maria, o sea, coneixia a Maria un poc de la vida del barri, de que havia punxat en el Rototom i que a més estava començant a produir. I tenia l'Instagram que estava començant a produir. I aleshores li ho va dir, encaixaren molt bé els estils perquè volíem fer coses llatines i jamaicanes, les quatre, aixina que res, ens vam trobar, la vida ens va unir i això va ser també molt especial perquè començarem, és una cosa que diem poc, però és molt guai perquè començarem el grup a distància, perquè jo estava estudiant en Barcelona i estava estudiant un màster i clar, començarem tot el que va ser el grup, ens van passar dos mesos que jo no coneixia Maria fins a que la vaig conèixer, o sigui, és que va ser tot un procés molt xulo i també començàvem totes des de zero, o sigui, ningú havia venia d'un grup d'abans, ni Maria de produir en altre grup, ni res, va ser molt guai.
I que no ho separi ningú, no? Perquè també he escoltat per ahí que sempre teniu aquesta por a la panxa de dir, ostres, si se'n va algú, si se'n va alguna, que no
sí,
separi ningú.
Sí, és que al final cadascun aporta una cosa tan singular i diferent al grup i té el seu estil i el seu rotllo i clar, que se'n vagi una és com, ja no és maluc. Però bueno.
Ara va, parlem una mica de les teves companyes.
Sí.
Vale? No sé, d'alguna cosa bona i una no tan bona. No, no diem una dolenta, diem una no tan bona.
Vale.
Va, comencem per la Laura. Què destacaries?
Vale. Laura, cosa bona, que és una persona molt feliç i que transmet felicitat i que tu quan estàs en ella de seguida rius i estàs contenta. Això és superboníssim per al grup. Una cosa roïna, bueno, no tan bona, que no mira el WhatsApp i el mira a la una de la matinada. Clar, quan totes estem dormint ella soluciona tot el que hem parlat en un dia a la una de la matinada. I clar, això desestabilitza un poc
una mica,
el
sí.
ritme, però bueno, no passa res perquè la volem igual i ella té una altra manera d'entendre el món de la tecnologia i del WhatsApp, així que respecte total.
Bueno, sí que és una mica roïna, com dius tu, que jo ho he entès, potser alguns no ho han entès, però jo sí.
Ah, clar.
No, però és perfecte, a mi m'encanta el valencià.
Roïna és valenta.
Sí, sí. Doncs sí que ho és, sí que és veritat que, bueno, és qüestió de deixar doncs, el WhatsApp, el seu silenciat a les nits, no? Perquè si no...
Clar. Sí, sí.
Bé, anem ara per la Marina, la Celestina que dius tu del grup.
Sí, a veure, Marina, una cosa bona és que sempre tira cap endavant, que sempre està intentant resoldre les coses del grup i a més en un positivisme que te cagues. I una cosa no tan bona, pues que necessita... parlar-ho tot bé i a lo millor per a les gestions de cadascuna, és que clar, cadascuna té una gestió emocional dels problemes i de la vida diferent. Però bueno, és que Marina en realitat no te corres tan, o sea, no tan bones, jo és que l'ho veig tot, serà perquè és la meva amiga, però
segur,
jo l'ho veig tot bé.
Segur, això segur. I acabem amb la DJ, amb la Maria.
Maria, lo millor de tot és que dona, o sea, és super graciosa i a més és una persona que resol problemes molt ràpidament. O sea, pam, 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 gestiona. I en un dia ho tens tot fet, perquè ella a més està en el mòbil molt, i fa pa, 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 i ho té tot fet. Una cosa no tan bona que està relacionada amb això, que és molt impacient. O sea, necessita que una cosa estiga per allà. Si n'hi ha una decisió que prendre, s'ha de prendre ja. I clar, això, relacionat en que Laura, a lo millor, hasta les 12 de la nit no llegeix el WhatsApp, pues ahí tenim... Tenim encontronazos,
sí,
però bueno,
una mica,
la
una
vida.
Mica. Però bueno i ens han deixat una, la Núria.
Jo. Pues jo, mira, cosa bona, pues que també, és que al final som totes molt, molt contentes, molt alegres. Jo soc graciosa, supose, i cosa no tan bona, pues que tinc molt de treball.
Massa feina, massa feina. Bueno, ara quan ja visqueu de la música ja està.
Ai, tant de bo. Avui ho estàvem parlant. Tant de bo poder viure d'això i dedicar-se a això, a escriure música, a gestionar-ho tot. Sí, la veritat és que sí.
Anem acabant ja. Parlem una mica dels grups valencians, però que aposten per cantar en valencià, com vosaltres, que majoritàriament doncs, feu les cançons en valencià. Bueno, hi ha el So, no? Els Espencat, que són potser un dels més coneguts de per aquí. Evidentment també Obrim Pas i La Gosa Sorda, però aquests ja no els tenim en sí. escena. Els heu escoltat molt, aquests grups? Què en penseu, doncs, de que s'aposti pel valencià? Aquí hi ha molts grups, evidentment, que aposten pel català, però aquí a València potser no tants, no? O els Horchata, que has parlat tu també.
Sí, la veritat és que al final és un pensament de si no cantem nosaltres en valencià, qui ho va fer? Perquè, clar, és una llengua que és minoritària. És una llengua que s'estimem moltíssim i que hem de lluitar per ella. I en València, malauradament, hi ha moltíssima gent que silencia i s'oblida del valencià, no? I clar, fer un treball tan important com és escriure en valencià és superimportant. I nosaltres, quan érem adolescents, escoltàvem Obrim Pas, escoltàvem La Gossa, Espencat, o sigui, tot això era el nostre dia a dia. I ara hi ha moltíssims grups emergents que estan eixint, que parlen en valencià i que són coses més fresques. Clar, o sea, per exemple, La Fúmiga, bueno, Pupiles, que també són de base així de València, Cactus, que també està molt guai, no sé, és que n'hi ha moltíssims grups. Però això, estem molt orgulloses de cantar en valencià, també cantem en castellà perquè Laura és d'Albacete i, clar, ella sent més reconeguda i més còmoda en la seva llengua i al final és fer una mescla de tot i això, que totes siguin còmodes i ens agrada el que fem i ja està.
Doncs, Núria, encantada de poder haver parlat amb tu.
Igualment.
Un plaer i ens veiem el dia 15 de maig, si no feu algun concert abans per aquí a prop, doncs ens veiem a la Daurada, esclar que sí, que us anirem a veure. Segur que sí.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
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 No me toca, se viene, se apropa, me vuelvo como loca.
Com sempre, els dijous tanquem amb música, avui coneixent aquest nou grup valencià Malux. Ens ha encantat aquesta entrevista amb la Núria Pons. Demà ens tornem a trobar de 9 a 12. Adéu-siau.